Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Agafa el tren amb Renfe i visita l'estació del Chelsea Hotel per gaudir de la història d'una nova cançó a RAC+1. Amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.
Aquesta és la cançó que anuncia el final d'un dels treballs discogràfics més influents de la història i que molts crítics musicals consideren el millor àlbum de tots els temps. És Brain Damage, la cançó que gairebé s'empalma amb Eclipse i que actua com a coda final de The Dark Side of the Moon, un disc de Pink Floyd que aquest 2023 celebra el 50è aniversari. La va compondre Roger Waters pensant en el seu amic i exlíder de la banda, Syd Barrett. Barrett havia deixat el grup feia 3 anys i en aquells moments estava passant per un moment complicat a causa de l'abús de drogues i els problemes de salut mental que tenia. D'aquí, el títol que Waters va triar pel tema, dany cerebral. En aquest episodi del podcast del Chelsea Hotel us proposem fer un viatge a través del costat fosc de la Lluna per descobrir algunes de les històries que s'amaguen darrere d'aquest mític treball de Pink Floyd. Ens traslladem al juny de 1972. Després d'uns mesos de gira pels Estats Units, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright i Nick Mason tornaven a Londres per gravar el seu 8è àlbum d'estudi. El material d'aquest nou disc partia d'idees que havien explorat prèviament i on abordaven temàtiques com l'envelliment, el significat de la vida, la por a la mort i la malaltia mental. Aquesta darrera, central en la cançó que avui ens ocupa. You lock the door. Throw away the key. There's someone in my head. En un inici, Roger Waters la va titular The Dark Side of the Moon, però finalment el tema es va editar com a Brain Damage i el nom amb què Waters l'havia batejat originalment és el que van acabar triant com a títol de l'àlbum. El resultat final es va publicar el març de 1973 després de mig any intens de feina als Abbey Road Studios amb Alan Parsons com a enginyer de so. La història d'aquests mítics estudis de gravació està íntimament lligada a la pròpia història del món discogràfic i a la del seu fundador, Emil Berliner. Aquest inventor germano-americà, d'origen jueu, a qui devem la creació del gramòfon i els precursors dels discos de vinil, fou qui va fundar a finals del segle XIX la Gramophone Company. Una empresa que, a banda de fabricar aparells, també feia gravacions i que ben aviat es va convertir en un dels motors de l'aparició d'una indústria nova, la discogràfica. Durant les dues primeres dècades del segle XX, la companyia no va parar de créixer i el 1931, convertida en Electrical and Musical Industries, el que coneixem com EMI, va comprar per 100.000 lliures esterlines l'edifici situat al número 3 del carrer Abbey Road i el va transformar en un dels primers estudis de gravació del món. L'icònic estudi de gravació i la seva vinculació amb els Beatles van tenir un paper molt important en aquest àlbum de Pink Floyd. La semblança de la melodia de Brain Damage amb l'arpegi de guitarra acústica de Dear Prudence, gravada pel quartet de Liverpool en aquell mateix estudi 5 anys abans, és un primer punt de connexió entre les dues bandes a través de les sales de gravació dels Abbey Road Studios. Jutgeu vosaltres mateixos. Però aquesta referència és present en tot el The Dark Side of the Moon, ja que la major part del disc es va enregistrar sobre una cinta on els Beatles havien gravat les cançons de Help. De fet, hi ha qui diu que si un s'hi fixa bé, al final d'Eclipse, el tema que gairebé s'empalma amb Brain Damage, es pot sentir de fons alguna cosa de Ticket to Ride. Tot i que el disc té la seva pròpia pista, Eclipse no es pot entendre sense la seva connexió amb la cançó que la precedeix. N'és el tancament final, i no només de Brain Damage, sinó de tot el disc. Un disc que, tal com expressaven els quatre integrants de la formació en un documental sobre The Dark Side of the Moon, va tenir una importància cabdal en la trajectòria de Pink Floyd.
I think it was a very, very happy and creative and enjoyable time when we made this album.
It was probably the most focused moment in our career in terms of all of us working together as a band
and thinking, my God, we've really done something fantastic here.
There's nothing plastic about it, you know, there's nothing contrived about it. And I think that's what has given it its, or maybe one of the things that's given it its longevity.
Així doncs, més enllà de la participació tècnica en l'enregistrament de The Dark Side of the Moon, els Abbey Road Studios van impregnar el seu esperit en aquest àlbum Pink Floydià. Durant dècades han estat els estudis de referència de grans músics i de les seves sales de gravació n'han sortit alguns dels treballs discogràfics més aclamats. Tornant a The Dark Side of the Moon, curiosament, la frase final de Brain Damage, i que és la que tanca l'àlbum, i que diu «No hi ha un costat fosc de la lluna, en realitat tota ella és fosca», no és de cap dels components de la banda, sinó que els músics van explicar que va ser un comentari que els va fer el porter dels estudis. Els va semblar una expressió tan oportuna en el context del marc conceptual que estaven desenvolupant que van decidir incloure-la com a tancament. Poc es podia imaginar aquell treballador dels Abbey Road Studios que la seva aportació seria la cirereta que Pink Floyd triaria per tancar el que s'ha convertit en un dels àlbums més venuts de la història.
El tren de Renfe, amb parada a Chelsea Hotel, reprendrà el seu viatge i tornarà dissabte que ve amb noves cançons a RAC+1. Amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.